El gall del monestir.
Iniciem la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir, avui en companyia de la Lourdes Dalmau. Molt bon dia, Lourdes.
Molt bon dia a tothom.
L'Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
I estem a l'espera a veure si arriba l'Àlvar, que també seria interessant que ens expliqués una mica com va anar la jornada de diumenge, aquesta jornada que convoca Unipau.
Unipau, sí.
Per la no violència. Per saber com va anar, tot plegat, sabem que la van dedicar a la Berta Cáceres, hondurenya que ha defensat, entre altres qüestions, l'aigua com a bé públic, i li van dedicar precisament a aquesta figura, per cert, assassinada
amb
40
anys. Malament, sí, i van pagar malament,
bueno.
Com tants altres casos, no? Com que, a més, aquesta celebració es commemora, s'aproxima el dia en què varen matar Mahatma Gandhi, doncs vull dir que
sí, però aquesta,
té sentit.
O sigui, hi ha dues celebracions. Uns que commemoren el naixement de Gandhi, a principis d'octubre, i, en canvi, en el cas de l'Unipau, agafen la data de la mort.
De la mort, sí. Però no de l'assassinat.
L'assassinat, sí. Clar.
Però jo penso que en aquest cas, perquè generalment els personatges que van acumulant i que van passant durant totes aquestes celebracions tenen en molts casos un fet coincident, que és aquest, que per lluitar per un tema sobre la pau, doncs acaben sent morts per la violència. I en aquest cas està claríssim. Amb aquesta celebració es va intentar fer una cosa que penso que és interessant, que és dir frases de la persona.
Si es van llegir textos.
Per diferents persones voluntàries que ho poguessin fer. Jo, malauradament, no vaig poder anar-hi perquè tenia un altre acte en aquell moment. Hi havia tres que coincidien en el moment, i es fa difícil a vegades escollir, però en aquest cas vaig escollir-ho, que vaig anar perquè un dels personatges que intervenia era el meu net, com és lògic.
O sigui que vas fer d'avi.
Vaig fer d'avi. Exactament.
Molt bé. Una commemoració, aquesta que comentàvem de la Unipau, amb un tema, diríem, també molt d'actualitat, com és el tema de l'aigua. El president de l'Unipau, l'Arcadi Oliveres, va posar de manifest el tema del negoci de l'aigua.
Un 85% de l'aigua que es distribueix a Catalunya és de negoci privat. Com és lògic, doncs el que s'intentava que no fos així.
És una llàstima, això, però jo no ho entenc, que cada vegada s'hagi de pagar més per tot. Fins i tot a vegades quan la gent no hi és i vinga, ja, pam, ja tens el mínim, quan antigament l'aigua era gratuïta i es pagava el servei bàsic. I de vegades, vaja, jo crec que aquests serveis potser sí haurien de tornar a estar en mans públiques i, bueno, totes aquestes empreses per això estan com intervingudes d'alguna manera, no?
Bueno, que hi ha convenis fixats. El que passa és que estem parlant de convenis que els més nous tenen 20 i pico d'anys, i 30, i 40, i 50 anys, amb renovacions. Hi ha una cosa que segura que és diferent dels últims, potser, 25 anys en relació amb això, i és el tractament de les aigües. Està clar que fa 60, 70, 80 anys la distribució de l'aigua era pública, era si no gratuïta, gairebé gratuïta, però per diferents circumstàncies l'aigua arribava a les llars amb unes condicions de salubritat que en aquest moment, si no és a través d'un sistema com els que hi ha, no arribaria.
Bueno, alguna vegada, perdona, t'interrompi, però sense alguna cosa de que no sempre el barem de qualitat és molt, molt, molt estricte i fins i tot en algun lloc en concret de vegades s'han de dir, bueno, ara subministrarem per una altra via i tal. Però hi ha com un, sobretot quan hi ha hagut els temes de sequera i que han fet campanyes, i de vegades passen coses que no s'acaben d'entendre, com fuites que hi ha d'aigua a les canonades generals, que mentre a nosaltres, amb els habitants, els residents, no? T'estan dient, estalvia la tirada a la cadena de la cisterna, ells estan tirant milers i milers de litres d'aigua malversades.
I dies.
I llavors passa com el que va passar i Sant Cugat, no? En el rebut de l'aigua, Sorea, ens estava cargant per dues vegades un cos que ja es va demostrar que no era així, després va haver de tornar els diners. Diners que jo ben bé no sé mai on t'han anat a parar i que a mi em van revelar molt, no? Perquè aquells diners se'ls va quedar l'Ajuntament, perquè són de tots i això és el que van dir, i revertiran al poble de manera genèrica, però jo el que deia és, aviam, si a qualsevol de nosaltres la companyia telefònica o qualsevol d'aquestes et cargués més per error o sense d'ell, també s'hauria de quedar l'Ajuntament o hauria de tornar a cadascú qui ho ha pagat?
Perquè penso que ha de tornar a l'usuari, evidentment.
A l'usuari, doncs no, de l'Ajuntament van decidir que així era, doncs per tots, si no era molt complicat calcular el que li tocava a cadascú. Clar, aquestes coses no m'agrada gens.
És curiós, perquè ara mentre estàvem parlant d'aquest tema, jo recordava, per exemple, la situació que tenim a Sant Cugat. Hi ha un barri, Can Barata,
exacte,
que és que està encara reclamant que li arribi l'aigua. Això és en ple segle XXI i en una ciutat com la que estem.
El Can Barata és un barri que és de Sant Cugat, evidentment, està dintre del municipi, però que és d'aquells barris que mai, jo diria, que ells no s'identifiquen com a Sant Cugat, per una banda, i Sant Cugat, la majoria de gent tampoc ho identifica com a barri, no? Com a barri propi.
Però en canvi administrativament...
I ho és. Que tots els municipis tenen uns límits determinats, tenen unes puntes, podríem dir, que en aquest cas seria una punta seria Les Planes i l'altra punta seria Can Barata, no? Però així és com Les Planes, més o menys, hi ha una sèrie de vinculacions contínues que fan que efectivament estigui integrat en el que és el municipi, tenint en compte que Sant Cugat hem de recordar que és un dels municipis amb una superfície més gran dintre de la comarca barcelonina, eh? O sigui, en superfície és molt, molt més gran, més gran que Ripollet, evidentment, gran, més gran que Cerdanyola, més gran que... Per tant, és un municipi que té uns límits geogràfics, per exemple, amb la part de Collserola, doncs, sempre amb una espècie de lluita, entre cometes, amb Barcelona, que la capital, el parc de Collserola integrat, i amb la part del municipi que està dins del parc de Collserola, hi ha una part aquesta com de Can Barata que està en un extrem i està tocant en unes zones que no, en molts casos ja dic, queden com despenjades, es fa difícil, però efectivament, com dius tu, és inconcebible que a hores d'ara el tema aquest no estigui solucionat.
Jo sobre la qüestió de l'aigua, diguem, i de la gestió de l'aigua, tinc la sensació que durant molts anys hem anat tirant, és una de les coses que segurament em sorprèn més, diguem, que és aquesta externalització, aquesta privatització de l'aigua, que en un moment determinat doncs el municipi la pot necessitar, i per tant jo en aquest sentit no dic gaire cosa, però que estiguem parlant de contractes per exemple, 50 anys. No? És a dir, jo entenc que en un moment determinat, en una situació determinada, doncs algun govern amb algun tipus de model, diguem, que ells necessiten o busquen o persegueixen, doncs vulguin doncs privatitzar l'aigua en aquest sentit. Escolta, i cedeixin la gestió de l'aigua durant X anys a una empresa, no? Però jo el que a mi em sobta és que hi hagi algun govern que hagi acceptat això sabent que els que acabaran de gestionar aquest contracte, diguem, no no és, ja no són els seus ni els que venen després, és que no és gent de la seva generació. O sigui, si tu fas una cosa 50 anys, és evident que el que gestionarà jo no és gent de la teva generació, sinó que serà la següent generació. Per tant, hipoteques directament doncs, a generacions posteriors a l'hora de saber què és el que vols fer amb els teus propis recursos. No? És una cosa que em sorprèn, és una cosa que concretament explicava l'Oriol Junqueras quan era alcalde de Sant Vicenç dels Horts, que deia, mira, el govern anterior, el nostre, va privatitzar l'aigua per 50 anys i va rebre tants milions de l'empresa aquesta, no? D'acord, aquests milions, doncs, segurament són pa per avui, no? Perquè, doncs, és una eixa de ser oxigen que reben les arques de l'Ajuntament, però, clar, aquests milions de seguida desapareixen, perquè quan tu tens necessitats, doncs, gastar aquests diners com ha de ser, perquè els diners, doncs, estan per gastar i, a més, per cobrir necessitats socials, però un cop al cap de 3 o 4 anys t'has gastat aquests X milions, diguem, te'n queden 46 d'absolutament res, d'un ajuntament que no té control sobre res d'aquella gestió de l'aigua. I en el cas de Sorea, per exemple, podríem posar exemples bastant flagrants de no voler gestionar determinades coses que la societat se'ls demana. Per exemple, la possibilitat de no haver de pagar cada vegada que et dones d'alta al comptador. No? Perquè cada vegada que tu et dones d'alta d'una companyia, pagues 100 i pico euros doncs pel comptador. Comptador, per cert, que es queda físicament allà, perquè el dia que... No, és que tu compres en alguns casos diuen llogar, diguem, no? Però si tu compressis el comptador, m'agradaria veure quanta gent s'emporta el comptador a casa, no? Perquè al final estàs pagant allà, no sé, òbviament el deixes allà perquè no fa res més al llarg de la teva vida. Hi ha empreses d'electricitat que, en fi, també podríem obrir el debat, però que sí que permeten doncs, el canvi de nom i, per tant, doncs, estalviar-te de pagar això, però en el cas de vivenda de protecció oficial, Sorea es nega a fer aquesta... a fer-ho d'aquesta manera. Per què? Doncs per evitar deixar d'ingressar menys. Això, punt número 1. Punt número 2, quin és el servei que ofereixen? Perquè, no sé vosaltres, diguem, però tampoc no serien les persones ni més eficients ni amb els horaris més bons del món doncs, per poder anar a les seves oficines, etc. Per tant, jo crec que aquesta gestió doncs, a llarg termini dels recursos públics a mi m'agafen calfreds, no? Perquè no deixa de ser que tu estàs fent una bona gestió per la teva gent, pels teus anys que estàs, diguem, en plenitud de vida, però no estàs fent una bona gestió segurament per la següent generació. I si hi ha algú que està prou segur que està fent una cosa bona per totes les generacions que venen, després té la capacitat d'autoconvèncer d'això, jo el felicito, però jo em veig incapaç d'arribar a una conclusió d'aquestes.
Això passa amb el deute públic en general, eh? O sigui, quan la societat s'agafa i diu, bueno, doncs ens endeutem, dius, escolta'm, no, que això algun dia ho ha de tornar. T'agradaria a tu deixar els teus fills una hipoteca o que et paguin els viatges que tu t'has fet a l'estranger? Pues la gent ho pensa de que, bueno, d'alguna manera aquells diners, no sé, seran absorbits per una mena de massa fosca que desapareixeran. I no, és un deute que queda, persisteix.
Això de la massa fosca, m'ha agradat això de la massa fosca.
Bueno, un pou fos.
No, de veritat.
Pou negre.
Un negre, voldria.
No, és veritat. Jo, de totes maneres, voldria comentar, si vols, per tancar aquest tema, no sé, que...
No, si en tinc més, eh?
Ah, no, ja, per això. Però ja m'imagino. No, només considerar que aquí a Catalunya i sobretot a la zona del Vallès, el que es va produir en una època determinada, final del segle XIX, principi del XX, va ser que, en molts casos, Sabadell, Terrassa, etc., les zones aquestes del tèxtil, els grups de fabricants que necessitaven molta aigua per poder fer la seva activitat, el que varen fer va ser, en aquell moment, a proposar als ajuntaments, que no en tenien de diners, que perquè recordem que així com avui, en aquest moment, la captació d'impostos o l'arribada de diners als ajuntaments per diferents vies és una, doncs fa un segle no era així, ni molt menys, fa un segle. I llavors, aquestes agrupacions de fabricants el que varen proposar va ser precisament encarregar-se d'aquesta gestió de l'aigua, primer lloc perquè els interessava amb ells. O sigui, ells feien el seu proveïment de l'aigua necessària per poder tirar endavant les seves indústries i a la vegada això donava un servei doncs, a la població i, per tant, diguem que hi havia una situació de jo faig això perquè a mi m'interessa i dono possibilitats de que això a la vegada reverteixi amb el benestar de la gent. Llavors va ser quan es van produir aquests contractes de 50 anys, perquè evidentment els fabricants, aquestes agrupacions de fabricants deien, bé, ja ens fem això, però el que necessitem és un temps per poder amortitzar aquesta inversió que anem a fer, perquè la farem nosaltres, la inversió. I com a conseqüència, com que això quedarà després per tothom, doncs volem uns anys d'amortització.
Aquest,
diguéssim, principi que té sentit i que en el seu moment tothom va veure, m'imagino, jo no hi era, eh? I tothom ho va veure clar, doncs clar, després es converteix en una lacra, després es converteix en un problema que els que ho han iniciat aprofiten la circumstància per poder convertir això en un fet ja definitiu.
És el peatge que s'ha de pagar.
Que és el que passa, per exemple, a Sabadell, com sabem, en aquest moment hi ha un contenciós brutal entre la companyia que estava fins ara, bueno, està encara...
Terrassa.
Oi? A Terrassa, és veritat.
I el seu alcalde, o sigui, bé, amb el govern municipal, però bàsicament, personalment, amb l'alcalde, amb una agressivitat brutal, inclús, doncs, en fi, tocant els seus temes personals, en aquest cas perquè aquest senyor doncs, és declaradament gay homosexual.
Tanquem, sí, el tema de l'aigua.
Que ens hem mullat prou.
I la setmana passada encara més, eh?
Sobre el Rajoy, que va dir que plouria i va ser dia d'electricitat.
Ah, que va fer d'home del temps.
Ho veu? Quines sí. Influències té?
Clar. Perquè veieu, clar. Que de tant en tant l'encerta. per cert, per continuar amb un altre tema local i perquè pugueu donar la vostra opinió sobre el tema de l'estelada a Sant Cugat, que ja sabeu que va tornar a desaparèixer de la plaça d'Octavià. Mercè Conesa doncs va demanar als partits i entitats sobiranistes d'opinió. Va demanar opinió i l'opinió generalitzada d'aquestes forces és tornar a penjar l'estelada. A on? No se sap.
Jo la primera cosa que em vaig comentar sobre aquest tema és que ningú va veure, o sigui, desmuntar un asta com el que hi havia aquí, de tants metres d'alçada.
S'ha de venir preparat, eh?
S'ha de venir molt preparat.
Amb una grua. Per què no es fa un referèndum si la gent de Sant Cugat vol una estelada posada o no?
Seria
a mi m'agradaria. M'agradaria veure-ho, perquè sempre amb la...
Sí. Seria una fórmula.
Sí.
Doncs jo li proposo a la senyora Conesa que abans
però,
de demanar...
Però si preguntem per tot, no?
Aviam, hi ha coses sobre la competència. Jo m'imagino sobre això es té competència i d'altres no. O sigui, jo sempre em moc dins del terreny estrictament legal.
No és cert, perquè hi hauria qui diria que això a decidir si pot haver-hi una estada o no és una qüestió judicial i no una qüestió local.
Perquè és il·legal la bandera estelada? Bueno, potser per això.
Hi ha hagut un tribunal que ha dit que no... que fi, que la despengi. Diguem.
Sí.
Jo estaria molt a favor de preguntar si els encuadrecs volen o no una estelada. Vaja. Ara bé, escolta, ja, és a dir, és que a mi em fa molta gràcia tot plegat, no? Perquè
disfruta.
Mentre hi ha tribunals que prohibeixen aquestes instal·lades, hi ha arreu del país moltíssims llocs on segueixen havent-hi, des de petits molt petits, a grans records del franquisme. sense anar més lluny, bueno, sense anar més lluny, sí que aniríem lluny, diguem, no? però sense, el més gran de tots, potser, no? Tortosa, diguem, no? Allò, monument als caiguts, no? En fi, es va fer un referèndum, va sortir, doncs...
Que la gent no el volia mantenir. Sí, sí. La gent vol recordar la part de la seva història.
Que el volia mantenir, vol recordar part de la seva història, bueno, en fi, ja en podríem parlar sobre això, però, per exemple, les plaques, doncs, d'habitatge de protecció oficial, amb el Joey i les fletxes, això a Alemanya, Lourdes, ja t'explico, ja t'ho explico perquè ho sàpigues, diguem. Això no només no passaria, sinó que està penat per llei fer qualsevol mena d'apologia que recordi la teva història. Per tant, a recordar la història, no, de vegades i tot sovint, no és que no sigui bo, és que és exactament contraproduent i va en contra exactament dels principis humans. I com que la història d'Espanya durant 40 anys va anar en direcció exactament contrària als principis de la dignitat humana, doncs per això demanem, doncs, que es treguin determinades coses. Crec, jo entenc, que l'estelada no va absolutament en contra de cap mena de principi contra la dignitat humana. Per tant, crec que són coses absolutament diferents.
Bueno, jo crec que hi ha una cosa, és l'àmbit privat a casa seva, tothom, doncs, que faci el que vulgui. Les altres és l'àmbit públic, amb diners de tots i per tots.
Jo t'estava parlant de l'àmbit públic,
Ningú dubtarà si posen una estelada. Oi que ningú els hi retraurà? Si la senyora coneix, en lloc de posar l'estelada, posa una senyera... Tothom li dirà, molt bé, li aplaudirà, doncs per què no ho fa? És que independentistes no ho són tots, i ja
bueno,
està.
Doncs jo no soc franquista, i hi ha moltíssims monuments franquistes arreu de Catalunya.
Bueno, però
què vol dir que ja hi era? Què vol dir que ja hi era? Perdona, això, què vol dir que ja hi era? Què vol dir que ja hi era?
Pues
en algun moment algú va posar, sí. I hi havia gent que no era franquista, sí o no?
Perquè, sí, però en aquell moment estàvem en una dictadura, eh? En aquell moment estàvem en una dictadura i ara no.
I per què mantenim el record de la dictadura?
Pues perquè la gent ja s'ha acostumat i s'ho ha fet seu.
Ah, sí?
S'ho ha fet seu, sí. Tant uns com uns altres, perquè allà van votar tots, eh? Franquistes i antifranquistes. Serà que és que allà tots són franquistes? A Tortosa?
Home. Eduard.
Van anar a votar els franquistes, diguem.
Eduard, sí. Referèndum o no? Però dic no, el petit referèndum, jo, aquest que comentàvem ara.
Jo hi ha un tema amb el tema de l'estelada, sempre no d'ara, no d'aquest fet puntual que estem comentant, que em sembla aberrant, no? Sobretot em sembla aberrant la frase que es va enganxar en el tros de màstil que no vam poder treure, perquè és el que estava collat al terra, perquè era bastant més difícil.
La recordes?
Venia a dir alguna cosa, per fi s'han cugat net de brutícia o alguna cosa així, no? Sí, llavors això em sembla, primer, que no cal, i segon, que llavors marca una mica aquest intent de vincular, en aquest cas, una bandera que representa alguna cosa, i per moltes coses una cosa molt, molt important, amb porqueria, amb escombraria, etc. Això em sembla que mostra una mica el tarannà que es fa. L'altre tema és si la senyera, si l'estelada pot estar en un lloc públic instal·lada pel propi govern municipal o no. Això jo tinc els meus dubtes. Igual com es van posar les estelades en un moment determinat als carrers. Jo tinc els meus dubtes. Jo no tindria cap problema en que hi hagués una senyera. Absolut. Perquè jo personalment encara tinc els meus dubtes. Tenim una estelada amb l'estrella vermella, tenim una estelada amb l'estrella blava i tenim una senyera. Vols dir que ens fa falta tot això? Pregunto. Vols dir que això ens ajuda? Allò que voldríem molts, jo el primer, que efectivament aquest país fos independent?
Bernat.
Hòstia, no, perdó, no sé què anava...
Anaven a respondre a l'última pregunta de l'Eduard?
No, sí, anava quan ha comentat això de la brutícia, no? Perquè és que he lligat caps, no és ben bé, no a la mateixa direcció de l'estelada, però sí que és simptomàtic, no? Perquè hi ha algunes entitats cíviques que s'autonomenen cíviques i que volen, diguem, doncs, vetllar per la llibertat d'expressió de totes i tots, tots i que no tots som independentistes, etcètera, etcètera, i que no tenen llaços amb el feixisme i que, per cert, amenacen de denunciar que hi ha gent que sí que els vincula amb el feixisme, però no ho acaben de fer perquè saben que si ho fan, doncs potser acaben malament doncs, els propis jutjats. I només una coseta, ahir vaig veure un tuit del Jordi Borràs. El Jordi Borràs és fotoperiodista i expert doncs, en extrema dreta, i recordeu que fa uns anys va sortir la presidenta del Parlament va expulsar unes persones que estaven a la tribuna, diguem, cridant, doncs, em sembla que era el dia de reconeixement de les víctimes del franquisme, els desapareguts, etc, de la llei de memòria històrica i de fosses, va fer fora doncs, unes persones de la tribuna per cridar doncs, coses doncs, que no s'havien de cridar en aquell moment, i a més uns quants d'ells van acabar aixecant el braç amb salutació feixista. Doncs el Jordi Borràs reconeixia una d'aquestes persones amb un dels assistents d'un dels últims grans actes que ha fet Societat Civil Catalana en el nostre país. No? Ho dic perquè el moment en què barregem civisme amb netedat, no? I per tant no brutícia, etc., jo crec que estem aquí arribant a uns límits doncs, de feixisme i d'antidemocràcia, doncs estem molt, molt i molt a prop, diguem, del que vam conèixer, o del que va conèixer Europa, vaja, fa no tants anys. I per tant, que hi hagi doncs, un cartell doncs, que posi doncs, netegem Sant Cugat, segur que a més a més no anava no només en la direcció de les estelades, sinó que no, aquesta gent el que voldria és que es netegi estelades de gent que no pensa com ell, i sobretot de gent que pensa, perquè és la gent que pensa la que porta coses que ells no volen, que és doncs això, no? el anar passant, i escolta, aquí que la gent no digui gaire cosa, nosaltres imposem la nostra manera de fer i de pensar, i ja ho vam fer durant 40 anys a Espanya, ho voldríem seguir fent.
Què diríem si per alguna raó doncs, a l'Ajuntament entrés un partit d'extrema dreta i guanyés les eleccions tal, i se li hauria posat una de les banderes amb l'àguila de Sant Joan, amb l'escut i tot això. Què diríem?
No, però això...
Què diria?
No, Lourdes, sí, t'ho puntualitzo, perquè jo crec que és important. Si aquest partit decideix posar on vulgui una bandera espanyola, sí?
Un segon,
i té la majoria del ple per fer-ho,
No estem parlant de l'estelada, jo estic parlant de la bandera espanyola amb l'àguila de Sant Joan.
Què aboca la bandera espanyola amb l'àguila de Sant Joan? Aboca democràcia? Lourdes, t'estic parlant. Aboca democràcia? Un segon, deixa'm seguir.
No m'argumentis. La bandera amb l'àguila també pot abocar altres etapes
per
de la
exemple,
vida.
Per exemple,
l'àguila, ja et torno a repetir, no. L'àguila de Sant Joan, la dels Reis Catòlics, i no sé quantes històries.
I la creu gamada, abans de ser el que va ser, eren altres coses.
És que se la va fer el general Franco i llavors i els feixistes i tot el que tu vulguis, però tenia també un altre origen, potser també se l'ha de netejar, se l'ha de netejar el concepte,
La creu gamada també era anterior a l'utilització que va
doncs, fer. Doncs se li neteixi el concepte. És una pena.
Ens ve del sobreestrisme, o sigui que ens ve de molt lluny.
Han de netejar els símbols.
Un punt molt
senzill. Però ràpid, Bernat?
Molt ràpid, hi ha una creu gamada dibuixada a la sala noble del casal de joves de Torreblanca. Sabeu que a la sala noble hi ha un mosaic al sostre i n'hi ha una. Òbviament no vinculada, diguem, als temps nazis.
I a la plaça Can Cadena hi ha un monument.
Bé, doncs en aquesta guerra creuada de banderes ens quedem amb la solució o amb el punt de consens, que seria aquest referèndum. No?
Jo afirmava.
No?
Jo afirmava, la pregunta és si tothom aniria a votar, si tothom el...
Bueno, està obligat també un anar a votar o què? Bueno, no poden anar-hi si volen
bueno,
o no.
Bueno, podríem obrir el debat, sí. També.
Obligar la gent a anar
perquè
a votar.
Perquè per mi la democràcia no és una possibilitat, diguem, és un deure.
Aparquem el tema, canviem. Sí. I ara sí que m'agradaria començar per tu, Bernat. Ja saps de qui et preguntaré.
Ah, sí? Ho sé.
Ex-senador, ex-jutge Vidal i les seves declaracions. T'ho expliques?
Sí, a veure...
Doncs explica.
Sí, no, els actes als quals el Santi Vidal doncs, va, va explicar el que explicava, doncs,
que parlava de les dades fiscals, que...
Sí, absolutament públic, a més, jo havia tingut ocasió d'anar a alguns actes d'aquests, havia tingut ocasió, doncs, de parlar amb el mateix Santi Vidal sobre aquest tipus d'afirmacions, etc. Per tant, en aquest sentit, a mi no m'estranya, perquè no estem parlant de reunions clandestines i tal, sinó que eren actes absolutament públics, fins que arriba un moment que hi arriba un periodista que fa un estudi i ho publica. Bueno, unes afirmacions que no s'ajusten a la realitat i que no són certes, i no són certes fins al punt que la Generalitat es posa a disposició, doncs, per exemple, de l'Agència de Protecció de Dades per fer una inspecció, doncs, al seu departament, doncs, que verifiqui que això que deia el Santi Vidal, doncs, no era cert. I, de fet, tinc constància, doncs, que avui comença aquesta auditoria externa per tal, doncs, de verificar, doncs, que això que es va anar dient, doncs, no era cert.
Però quan dius que això que es deia no és cert, a què t'estàs referint? Què vols dir?
Doncs no és cert que la Generalitat de Catalunya hagi obtingut de manera fraudulenta dades de fiscals dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, etcètera, etcètera.
Però llavors es va equivocar?
Va dir una cosa que no era certa i no s'ajustava a la realitat.
Una només?
Algunes coses que no eren certes i no s'ajustaven a la realitat.
Que tenen els jutges classificats com a jutges pro i jutges en contra, això no ho deuen fer.
No. El mateix,
això em recorda també uns periodistes, un cop, no? Va haver-hi també uns comentaris sobre uns periodistes afectes al règim i d'altres que no.
Mira, sí,
quin règim?
Quin et sembla?
No, és molt senzill, diguem, com que el govern de Catalunya fa les coses de manera escrupolosa i correcta, el govern de Catalunya s'ha posat a disposició de qui faci falta, de la fiscalia, d'auditories, de qui vulgui, per investigar el que sigui, cosa que no fa tothom, diguem, perquè també podríem veure, no?, amb com gestionen les crisis d'aquest tipus del govern espanyol. Per tant, en aquest sentit, escolta, hi ha una persona que diu una cosa que no s'ajusta a la realitat. Aquesta persona, immediatament, per voluntat pròpia, decideix, diguem, tornar...
Pròpia. Per tu. M'ha fet gràcia. Per... Sí. Habrà estat una voluntat molt pròpiament induïda.
Tu, Lourdes, això ho coneixes? Te'n rius perquè et fa gràcia, perquè no és dels teus, perquè no pensa com tu?
No. Escolta'm una cosa, perquè jo crec que...
No, perquè tu coneixes la situació i, per tant, saps de què estàs
parlant. Jo, per exemple, vaig sentir...
Perquè jo no m'atreviria,
el divendres vaig sentir algunes coses, m'han vingut algunes coses dels jutjats de Barcelona, i alguna cosa m'ha arribat.
I els jutjats que saben sobre aquesta situació?
Sobre el tema dels jutges, ho estaven mirant i van anar a fer si estava actuant per veure, I jo, hasta d'on deixo, digo...
Explica't una mica més, perquè si no
jo sé que hi havia interessos i hi havia molta moguda.
Hi havia molta moguda. No m'ha respost perquè he rigut sobre aquest tema. Hi havia molta moguda?
Em deixes parlar o no? Sí. Per què m'hi rigut? Pues per això de voluntàriament ha plegat. Jo dic...
Perdona, Lourdes, però divendres va haver una reunió a Barcelona a la qual ell, la primera cosa que va fer va ser posar el càrrec a disposició del partit. Faltaria més.
Potser
això no passa a la resta de partits.
No.
Esquerra Republicana sí que passa.
Sí? No. Amb la resta de partits, no.
No passa.
La resta de partits a patades, tractant la gent.
En general, les dimissions no són...
No és el pa nostre de cada dia. Però, clar, aviam una cosa. A mi m'agradaria, diguem-li, posar sobre la taula si algun cop haureu sentit expressions d'aquelles... No, però nosaltres som molt espavilats. No els hi posaré. Ja ho posarem, ja ho emmascarem, les coses.
I tant, sí que ho he sentit.
Ho has sentit.
Sí, saps d'aquí?
Sí.
D'un ministre...
D'un
exministre espanyol i d'un exfiscal, sí? Dient... Ex cap de l'oficina antiga.
Lourdes, avui tens el...
Sí, no, em fa molta gràcia, perquè això sembla... El Junqueras anava dient el mateix, no? Sembla... s'han passat la nota, no? Quan es parli d'això, anem a treure lo del Fernández Díaz i lo del...
Automàticament
és el que diuen,
Lourdes,
em fa molta gràcia.
Lourdes, perdona'm un segon. És igual de censurable el que ha dit el Santi Vidal que el que va dir el Fernández
Díaz? Perdona, jo... El Fernández Díaz...
Respon, sí o no?
Jo a més t'ho explico i a més els hi dono la raó, perquè jo crec que entra dins de les seves competències. Que el ministre de l'Interior investigui sobre si aquí s'estan produint situacions que no s'ajusten.
Perdona, la Fiscalia te lo afina, no entra dintre les seves competències. Això és no separació del poder judicial i executiu.
No, la Fiscalia, sí, ella estava buscant i està...
La Fiscalia te lo afina.
Què és te lo afina?
Te lo afina.
Ah, te lo afina.
Sí, te lo afina. Que, per cert, va sortir un senador del partit, perquè això, no sé, això és un àudio, diguem, tothom, la Fiscalia te lo afina, això és un àudio que ha sentit tot el país. Doncs un senador del Partit Popular va tenir la santa barra de sortir al faristol del Senat a dir, no, senyores, no han oído bien, no dice la Fiscalia te lo afina, dice la Fiscalia en fin.
No, a mi això m'és igual, la Fiscalia...
A tot és igual.
T'explico, perquè la Fiscalia depèn del govern. La Fiscalia depèn del govern, una altra cosa és la justícia, però és la Fiscalia, diguem-ne, hi ha a més, fins i tot tenen graus militars, per exemple, teniente fiscal, vull dir, és que depèn del govern i hi ha una autoritat, doncs pues clar que sí, que ho deuen fer, i què?
Eduard,
pues, s'expliquin, bueno, vols opinar?
Sí, jo voldria opinar alguna cosa sobre això.
Vinga.
Jo penso que en el cas del Santi Vidal s'ha produït aquell tipus de situació personal, o sigui, una decisió personal, perquè és el Santi Vidal va estar aquí fent, dintre de les tertúlies d'amics aquí al Meson fa, si no m'equivoco, 2 anys, deu fer, com a mínim, i amb el tracte directe ja es nota, a part de que té una llarga carrera, no ja com a jutge, sinó com a col·laborador dels mitjans de comunicació. O sigui, havia estat molts anys anant col·laborant amb Catalunya Ràdio i, bueno, en fi, de forma setmanal, fent comentaris. El problema del Santi Vidal és que és un home que no, a vegades amb la seva història pública, no equilibra, no mereix, no fa una mesura adequada de les paraules, quan es pot dir i quan no es pot dir. I en aquest cas concret jo penso que senzillament es va tirar un tret al peu, que es diu, i sobretot ha tirat un tret al peu de tota la gestió que s'està fent des de la Generalitat i des dels partits independentistes per arribar a un punt de consens i per arribar a on s'ha d'arribar, que és a fer un referèndum tal com s'ha de fer. I això, aquest tipus d'actituds, doncs malauradament el que fan és posar-hi pegues en una cosa que no caldria. És a dir, si el Santi Vidal no hagués dit això, la situació hauria sigut exactament igual com és, i ara, en aquests moments, hem de recórrer a una quantitat de coses, com per exemple això de dir i vosaltres més. I això, aquest i vosaltres més, per mi sempre és negatiu. Perquè és veritat, i vosaltres més, i més, i més, i molt més. No, seria inacabable. O sigui, el judici que s'està fent en aquest moment de la Gürtel és una espècie de... És a dir, si a mi fa 20 anys haguessin dit que hi hauria un judici amb tots els personatges que surten declarant, un o que va haver-hi amb un Targaryen i la Infanta, i l'altre del Gürtel, si haguessin dit fa 20 anys que hagués hagut això i que el dia a dia de la societat espanyola continuava exactament igual com si no passés res, jo hagués dit que no podia ser. I en canvi ara, doncs, pot ser. I es demostra.
És la percepció de la gent de que els altres són més.
No, perdona.
És la percepció de la gent. Clar, la gent, sí, aquí vota, perquè és tonta, la gent. Està votant perquè és tonta. Sí.
Sí.
Està tot dit.
A mi m'ho demano valor, avui.
Sí.
Home, dir que la gent és tonta...
Mira, hi ha una cosa que jo sempre he dit, i amb aquesta tertúlia des de fa molts anys, des que vaig començar fa molts anys amb la tertúlia, potser em fa 20 ja que estic fent tertúlia, que jo he dit sempre, la gent... Jo primer, no votem amb raonaments, votem visceralment, i tu també votes visceralment. La gent...
No,
és
jo,
a dir, el
voto,
partit,
escolta,
els partits...
Jo si vols t'ho explico, perquè jo crec que ho
els
sé
partits,
millor.
Els partits, en aquest cas els que siguin, els de dretes, els d'esquerres, els que es diuen progressistes, els que es diuen revolucionaris, tal, tenen una massa de seguidors volguts o no volguts, que sempre són els mateixos. És sí, a dir, no. El Partit Popular pot fer el que vulgui i tindrà 6 milions de vots a Espanya.
Jo no sempre voto el Partit Popular. Sempre.
No, 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 vale? Jo dic ara el Partit Popular.
En canvi, a l'esquerra no passa el mateix.
I a l'esquerra mai passa el mateix.
La fidelització no té el mateix sentit d'una banda i una altra.
Sí, perquè teòricament, i dic teòricament, insisteixo en aquest teòricament, realment es va buscar un tipus d'evolució social. I llavors, en un moment determinat, això sembla que trontolla, no? En aquest moment, el que està passant, tant amb Podemos, amb aquestes divisions, com el que està passant amb el PSOE, i de retruc amb el PSC, això amb el Partit Popular no existeix, no passa.
Jo puc parlar?
Sí.
Jo entenc que la gent, que no és tonta, el que passa és que té una determinada concepció de com han de ser les coses i creuen que uns hi poden arribar tot i sabent que també tenen molts errors. Aleshores, en base a això, ho valoren i diuen, me n'enrefio més d'aquests que no dels altres per arribar allà a la meva idea general de la vida. Tenim des de petits
no
i que per això no canviem.
És que no són errors, és una concepció determinada del poder.
I quatre lladres que n'hi ha a tot arreu.
No. A veure, jo
ho he dit, jo sempre he pensat que lladres n'hi ha a
tot
arreu.
Jo sóc el primer que he dit que el dia que hi hagi una república catalana, que espero que hi sigui, hi haurà xoriços. M'entens? Sí que el primer que ho dic. Ara bé, el que et dic és que segons quin tipus de partit té una concepció del poder i, per tant, una manera d'exercitar el poder que comporta un tipus d'actituds i un tipus de formes que altres no el tenen.
Sí, veus,
Lourdes, molt ràpidament, perquè estem acabant.
A Podemos, perquè no reflecteix la meva manera de veure i entendre la societat. I com que no la reflecteix, per això sempre em quedo, diem-li, amb un segment.
Bernat.
I com jo la majoria de gent.
Jo només amb el resum, perquè crec que és un tema que m'afecta prou, diguem, com perquè d'això, no? Però jo insisteixo, una persona, diguem, comet un error, dos errors, uns quants errors, diguem, més o menys flagrants, això suposo que cadascú ho decidirà, ho valorarà, i aquesta persona, doncs, escolta'm, amb acte seguit, doncs és conscient d'error que ha comès i s'aparta del lloc on està, en aquest cas doncs, el Sant Tibidabo, diu una cosa que no s'ajusta a la realitat, deixa el càrrec i a més el govern posa a disposició de qui sigui doncs, per ensenyar el que fa i el que deixa de fer. Per tant, en aquest sentit, escolta, res a afegir, més enllà doncs, que evidentment doncs, sap greu concretament a nivell personal, si voleu, pel Sant Tibidabo, però ja està, passem pàgina, nosaltres seguim fent feina i si algú té algun dubte sobre algun tipus de la gestió de la crisi en aquest sentit, doncs nosaltres ho expliquem sense cap mena de problema. Nosaltres creiem que hem actuat ràpidament, de manera ferma, etc. I ja està. I a partir d'aquí, doncs, que cada partit polític, cada govern, etc., doncs, doni explicacions doncs, de la seva gestió diària que fa amb les seves persones doncs, que són corruptes, etc., 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 no? I jo crec que en aquest sentit podríem treure moltíssims exemples de gent doncs, que no ha dimitit doncs, quan tocava, per tant...
Quan feia les conferències, això no ve d'ahir, sinó les feia a la tardor segur, no? I segurament anava acompanyat d'altres membres d'Esquerra.
Sí.
Aleshores, no es va actuar. Ningú d'Esquerra va sortir a dir això està dient aquest senyor Vidal, és mentida, Ningú.
Nosaltres, tu m'escoltes?
Sí.
Val. Jo he dit que nosaltres havíem parlat amb el Santi sobre aquest tema i li havíem advertit doncs, que no que dir que coses d'aquestes doncs, que no eren ben bé certes, no eren gens certes, doncs no era correcte i ell ho va seguir fent. Per tant, ell, com que és conscient d'això, justament, doncs ha volgut deixar el càrrec ràpidament. No sé.
Molt bé. Lourdes,
no,
Bernat
això, jo tot el...
i Eduard.
No és el que han dit, que li havien dit abans, no.
Acabem la tertúlia.
No. I tampoc no va desmentir-ho a les persones. O sigui, diem que Esquerra enganyava a través d'un representant d'Esquerra, estava manifestant tot el conjunt de la gent, tot i sabent els Esquerra que era fals...
Que no continuarem la tertúlia més enllà.
Esquerra enganyava.
Molt ràpidament.
10 segons. M'agrada que t'hagis d'agafar a la cosa més petita, diguem, d'aquesta setmana, perquè no tinguis res més on agafar.
Vigileu, vigileu que un monstre ens ve a veure.
Ah, vas veure els premis ahir,
ah,
eh?
Molt maca, no?
No, no els vas veure.
Molt, molt bé, molt bé, la Isona Passola, amb el seu discurs, molt i molt bé, molt, molt, molt afinat, concretament, i molt contundent, per tant,
com
molt bé la Isona
Passola.
Com
sempre demana diners.
En Josep Maria Pou.
Molt bo, també.
Enorme el discurs, també, del Josep Maria Pou.
Molt bé, senyors, no pensem el mateix del que està passant als Estats Units, però d'aquest tema continuarem parlant.
Perquè no veiem què...
No, no pot ser. Arriben les notícies a les 10. Que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.